Radio Estel. Assumptes interns amb el perfilador i criminòleg Xavi Alba.
I un dia més ens acompanya aquesta temporada, qui ja era habitual que ens acompanyés la temporada anterior, perfilador, criminòleg, Xavier Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Que estrany es fa dir-te bon dia, perquè sempre ens surt bona tarda.
Ah, sí, clar.
Això és normal. Clar, Xavier, de seguida no, però en els propers dies parlarem del teu nou llibre.
Molt bé.
Vull fantàstic. Que en parlem.
Vale.
Abans deixem el llegir, amb gust. Ja he començat, és molt xulo, però en parlarem. Abans, però, un dia com avui ens has portat un cas i, com sempre, Núria Ros, per on passa aquest cas, quins són els antecedents?
Avui en Xavier s'estrena amb un cas atípic. Avui ens apropa el cas de la Margarita Sánchez Gutiérrez, també coneguda amb el pseudònim criminal de l'enverinadora de l'Hospitalet. Aquesta dona, que havia estat acusada de robatoris, va ser per la policia la mà executadora que va acabar amb la vida de diverses persones i que en va deixar en estat de coma d'altres. Aquest cas és atípic, però perquè no sempre és una dona la protagonista d'assassinats en sèrie. És per això que avui en Xavier ens vol acostar a la realitat amb un cas que va posar en alerta a la gent del municipi de l'Hospitalet de Llobregat i que ens demostra que elles també maten i que ho fa molt bé.
Gràcies, Núria. Recordo que el passat divendres Xavier ens acompanyava en aquest estudi un dels grans professionals i del món del periodisme de successos, com Toni Muñoz, i ens explicava tot el cas de Rosa Peral. Clar, evidentment...
Molt interessant.
Molt interessant.
Molt interessant.
Evidentment, divendres passat s'estrenava aquella sèrie basada... Sí. Una sèrie de ficció, evidentment, però basada en tots aquells... en aquell assassinat i totes aquelles qüestions que envoltaven aquest assassinat. Però deies que avui em portes una altra dona.
Sí.
Margarita Sánchez.
Recorda, darrere de la ficció neix de la llavor d'una veritat, sempre.
Sí, eh?
Sempre, sempre.
Està bé, això. Està bé. Deia la Núria, vaja, elles també maten o elles també es maten?
Clar, clar. Quan parlem d'assassins en sèries i de persones que maten sistemàticament altres persones, en la majoria dels casos, en què pensem? Pensem en homes.
Sí.
Val? Perfecte. Pues avui he vingut per parlar d'un cas on aquesta norma seria trencat. I aquest és el cas de la Margarita Sánchez Gutiérrez, a qui des d'ara podríem anomenar pel seu pseudònim, no, que és la viuda negra. I que no té res a veure amb Remedio Sánchez, que també és una persona que va haver de morir a la ciutat de Barcelona l'any 2006 per assassinar a dones grans, concretament a tres. Que potser té alguna relació? Abans d'esgotar el temps d'aquest programa intentarem desvetllar si això és així.
Ui, que m'agrada això, que m'agrada aquest programa avui. Escolta, qui era i quan comença la història d'aquesta, l'anomenaves vídua negra, eh?
La Margarita va néixer a Màlaga el 26 de novembre del 53. La seva família va ser una de les tantes que es va veure obligada a marxar del seu lloc d'origen a final dels 60 per buscar una vida millor i més pròspera a Catalunya. Clar que ella potser va buscar la prosperitat d'una altra manera. En aquella època, abans de que els signats la convertissin o la batallessin com la viuda negra, la Margarita se la coneixia com la Tuerta, no? O que seria aquí la Bòrnia o la Guerxa, i tot per culpa d'un fort estrabisme que patia l'ull dret. Aquesta deficiència, que des de ben petita l'havia marcat i va marcar tant les seves relacions com el seu caràcter. No sé si recordes que altres vegades també hem parlat de com d'important és la infantesa i qui hi ha darrere de tot agressor i agressora.
Sí. Val?
Com és important això. Doncs així comença la història de la nostra assassina, no? Començar amb un caràcter agri i criança per aquest defecte que la va marcar de per vida. Els fets que envolten la seva història, o la història negra també d'aquest país, van ocórrer entre l'any 92 i el 97, quan va enverinar quatre homes i ho va intentar amb altres tres. El verí és el mètode letal que històricament han utilitzat les dones per assassinar a les persones. Ja els estudiants de la universitat sempre els explico, no?, que aquesta metodologia d'homicidi amb les dones acostuma a ser la que més utilitzen, que és l'enverinament. Així que si un dia, pues, jo sempre els faig la broma, no? Dic, si algun dia te barres amb la teva parella, te suggereixo que vagis a fer l'entrepà al bar de baix.
Exacte.
Saps? Per un cas.
Un bon menú.
Un menú, ara. Correcte. A principis dels 90 va conèixer Lluís Navarro, que era un conductor de metro de Barcelona, amb problemes d'alcoholisme. Important aquest ja subratllo el tema de l'alcoholisme perquè serà important
sí?
per al seu homicidi. Sí, veurem més endavant per què. Amb el qual es va casar l'any 92. Durant l'estiu d'aquell any va treballar cuidant una dona gran, la Rosalia Marco, que va ser trobada inconscient un 3 d'agost de 92 a casa seva i que moriria pocs dies més tard.
Ai.
De l'habitatge de la difunta ja van desaparèixer i del seu compte bancari un milió de pessetes, el que són ara uns 6.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Aquest va ser el principi d'un camí que ja no abandonaria fins que la policia la va detenir. Havia trobat un mètode senzill i efectiu que no va trigar a perfeccionar, tot i que encara sospita que anys abans podia haver matat a la seva pròpia mare amb la mateixa manera.
Va.
Compte.
Ens situem, però,
sí.
al maig del 93.
Sí,
què passa al maig del 93?
Pues la Margarita i el seu marit, Lluís Navarro, es muden amb els seus fills a l'hospitalet d'Hospitalet. Uh-huh. Allà, en aquell entorn de barri, és on la vida negra malaguenya es va fer aviat amb una cerca de relacions, malgrat el seu mal caràcter. Allí va conèixer Manuel, un home de 57 anys que vivia a l'àtic del seu edifici. Poques setmanes després de conèixer la Margarita, el senyor Manuel va ser trobat en estat comatós en el seu domicili. L'home no va conèixer aquesta dona, té un preu alt, eh? L'home no va superar la crisi i va morir dies més tard. Aquell mateix destí va tenir el seu cunyat, José Antonio, que va morir el 14 d'agost del 93, amb el compte bancari saquejat després de la seva mort.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Aquí es produeix el que dèiem a vegades dels assassins en sèrie, un període de refredament. De
sempre descans. Ens expliques això, eh?
Sí, un període emocional.
Passa en el... Jo sé que fer números en aquesta sèrie sí. de casos és molt relatiu, però passen el 100% dels casos?
Jo mai he parlat d'un 100%, però en la majoria dels casos succeeix. Uh-huh. Entre homicidi i homicidi hi ha un període de refredament en els assassins que són sistemàtics,
Val.
Com és el cas de la Margarita.
Val. Ens anem, però, a l'agost del 95.
Exacte. La Margarita torna a actuar. Aquell dia la Margarita convidaria a menjar paella al seu amic i veí José Antonio Cerqueira, un home de 68 anys. En José Antonio no va arribar ni a les postres i va haver de ser hospitalitzat després d'aquell dinar. Durant el temps que va estar hospitalitzat, li van sostreure unes 500.000 pessetes, que són uns 3.000 euros, del seu compte bancari.
Uh-huh.
Ja començaven a haver-hi massa coincidències al voltant d'aquesta dona.
Que, home, si sostreu sempre el compte bancari, no?
Diners de saquejat, el mateix tipus de metodologia, alguna uh-huh. enfermetat, alguna intoxicació, etc. A més, la policia relacionava amb altres dos casos amb simptomatologies tòxiques greus. La del seu cunyat, José, de 50 anys, que va malaltir de manera sobtada després que la Margarita convisqués un temps amb ell, i la seva veïna, Pietat Fonoll, de 67, que va mostrar 3 dies en estat de coma al sofà de casa seva fins que va ser hospitalitzada.
Uh-huh.
Amb prou feines passen 2 mesos. Aquell període de refredament ja és pràcticament inexistent.
Val, entre un i l'altre...
Ja va accelerada.
Val.
Aquí ja va accelerada. Ja veu que ningú l'atrapa, que ningú la pilla, que actua amb impunitat, tal i qual. El període de refredament a vegades te respon una mica al descans, no només emocional, sinó de a veure què passa. A veure si m'enganxen.
Val. És Val? A dir, com més impunitat sent l'assassí, l'assassina en aquest cas, menys període de refredament té que haver-hi, perquè clar...
Podria haver-hi, perquè bueno, no passa res, escolta, Val. Fantàstic. I a més, quan té un objectiu com és la Margarita, que té un objectiu molt clar, que també parlarem de la seva motivació. Passem a l'octubre de 95. És detinguda per primera vegada. I per què és detinguda? Pel cas de la Rosalía Marcos? No. Aquell cas sembla oblidat i tancat.
Uh-huh.
En realitat va ser detinguda per la doble hospitalització del seu marit i de la seva sogra. Per una estranya afecció. I aquesta estranya coincidència prou sospitosa com per provocar la seva detenció. Van haver de deixar la llibertat 3 dies més tard per falta de proves.
Ai.
Que també quan parlem de la sentència veurem aquesta falta de proves per què.
Uh-huh.
Però el 26 d'aquell mateix mes el seu marit torna a ingressar de nou a l'hospital per una intoxicació atípica. I aquesta vegada l'home no supera la situació i mor d'un infart, tal i com els certificats mèdics van indicar. L'home va morir amb només 44 anys. Però la cosa no va acabar aquí. Per què? Perquè el seu objectiu era la seva sogra. Aquesta dona anava a ganivet matant sistemàticament un darrere l'altre. La Carme, la seva sogra, la mare del seu difunt marit, va arribar a ser hospitalitzada fins a 5 vegades.
Déu-n'hi-do.
Aquella dona ja havia manifestat, tot i que és una senyora gran, que la dona del seu fill uh-huh. la intentava enverinar.
Val.
Fins al juny del 97, que la dona va morir a causa d'una embòlia a l'edat de 77 anys.
Deixa'm preguntar-te què es demostra o què s'intenta demostrar durant la investigació.
Bé, es va poder demostrar com la Margarita i la seva filla Sònia o així s'atribuïa a la investigació, s'havien apropiat de tots els diners del José, del seu cunyat. En el cas de la Pietat Fonoll, aquella dona de 67 anys, que havia estat el 23 dies hospitalitzada, durant la seva hospitalització li havien sostret joies, diners, efectiu... O sigui, ja comença a veure quin és el motiu per fer el que fa, que és un motiu basat en el lucre, que també parlarem d'aquesta motivació. La segona detenció li cau el 19 de juny del 96. Va ser detinguda de nou, però aquesta vegada ja no tornaria a veure la llum del sol, almenys no sense que estigués enmig una reixa amb barrots. Els investigadors van aconseguir esbrinar el seu modus operandi.
Doncs vinga, anem a conèixer aquest modus operandi de l'anomenada vídua negra.
Sí, ella què feia? Es guanyava la confiança de les seves víctimes i després les enverinava amb un fàrmac psicoterapèutic de baix preu per al tractament de l'alcoholisme.
Amic!
Ah,
bona
aquí
aquesta.
Anem. Aquí anem.
Que deies, era important.
Clar, era important l'alcoholisme del marit. Pues, d'aquí li ve el medicament que feia servir. És un medicament que s'expèn amb recepta i que prenia el seu marit. El medicament conté una substància d'origen vegetal, ho diré bé, la cianamida càlcica, que metabolitza molt ràpid i no deixa empremta. Les seves víctimes sofrien nàusees, vòmits, taquicàrdies, fins que entraven en estat de coma.
Déu-n'hi-do. Entenc que hi ha judici després de tot plegat, eh?
La policia fa la seva feina, apresenta davant del jutge i apareix la sentència. El gener del 98. En aquella data, l'Audiència Provincial de Barcelona la va condemnar a penes que van sumar 34 anys de presó per tres delictes, compte que ara ve l'interessant, de lesions, robatori amb violència i delicte de falsedat, però la va absoldre dels càrrecs d'assassinat.
No m'ho puc creure.
En considerar que administrar els fàrmacs a les seves víctimes no amb la intenció de matar, sinó per tenir menor dificultat per trobar els seus béns i els seus diners dels comptes corrents. Així que, curiosament, no va ser condemnada per assassinat, sinó per lesions, estafa i robatori. Doncs la sentència deia que el seu ànim mai va ser el de matar.
Sí, Xavier, però ara em sortirà la paraula perquè jo estic poc avesat a aquests termes, eh? Però, clar, si jo li administro a algú alguna cosa, encara que no la vulgui matar, però mor la persona...
Podria ser un homicidi imprudent.
Aquí.
Vaig. Aquí anem. Pues tampoc la van culpar.
Tampoc, eh?
L'advocat hauria de ser molt hàbil, val? O el tribunal no va saber veure aquest tipus de vessant, que tu aquí bé has argumentat, i d'aquest diguéssim, concepte legal la van absoldre. L'Audiència de Barcelona la va absoldre el delit d'assassinat i d'assassinat en grau de tentativa, imagina't, ni en grau de tentativa, per falta de proves. Les morts van ser certificades com a morts naturals.
Val.
La seva filla només tenia 16 anys que va participar en els assassinats, per tant va quedar absolta com a menor d'edat.
I estava involucrada, la filla?
Segons la investigació, deia que sí.
Què la motivava a cometre aquests crims?
La motivació és una tan bàsica com el lucre. La motivació que en estudis anteriors d'assassins en sèrie que determinaven quin era el motiu d'assassinar, en les dones, curiosament, els estudis deien que la motivació més present era el lucre i la metodologia, l'embrinament. Mira que la casualitat que la Margarita encaixa perfectament en els estudis de assassins en sèrie. És a dir, que ella complia de manera escrupulosa les formes més tangibles de l'assassines en sèrie de gènere femení. I ara parlem una mica de la famosa Matallades de Barcelona.
Sí, Remedios Sánchez, que abans l'anomenaves, eh?
Correcte, perquè deia, ja o no hi ha paral·lelisme, no? Totes dues estaven motivades per què? Pel lucre. La Remedios tenia una addicció pel joc que la portava en part a necessitar diners, a necessitar cada cop més diners. I va trobar en els robatoris de gent gran la seva autèntica minador. La Remedios, com la Margarita, es guanyava la confiança de les víctimes, de dones grans. Un cop accedia al domicili, tant la Remedios com la Margarita feien la seva funció, que era acabar la vida. Una feia per l'enverinament i l'altra ho feia per accions físiques ja. L'escanyament, accions mecàniques, més violenta, era més violenta. Però la motivació era la mateixa, era el lucre. Val? I la metodologia igual, em guanyo la confiança, entro dintre del domicili i aquí l'agradeixo.
Deixa'm preguntar-te també, Xavier, no només en el cas de la Margarita, també en el cas de la Remedios o de molts d'altres,
Sí.
D'on els hi ve aquesta manca d'empatia?
Mira, en aquest cas, la Margarita era una persona que van determinar que era una persona lacònica, conflictiva, una persona amorosa, que devia deutes, reservada, ambiciosa, no? La Borneo, la Guerxa, sense massa relacions socials i obligada a marxar de casa seva, no? Això també, aquesta desvinculació social, també és un producte de, diguéssim, supervivència, perquè ella va marxar la seva família per sobreviure econòmicament. Per tant, té certa correlació, cert sentit que la motivació fos el lucre, no? Es tractava d'una persona impulsiva i, com dèiem, una manca d'empatia. És la sospita que podia haver acabat amb la vida de la seva mare, també per enverinament, és curiosa. Val? És a dir, si realment aquesta dona va arribar a acabar amb la vida de la seva mare, ja aquí ja demostra una construcció d'una manca d'empatia molt salvatge. Perquè si ets capaç de matar a la teva mare, o de fer mal a la teva mare, a la persona que suposadament més t'estima, és possiblement que darrere del fons de la convivència de la mare tinguessin problemes. No he aconseguit trobar-ho que parlés una mica de lo que era la infantesa o el passat de la Margarita. Uh-huh. Que això és una cosa que en els casos d'aquí, de l'estat espanyol, ens passa. No profunditzem molt enrere amb les situacions anteriors. Cosa que en els americans no passa. Automàticament ja van a buscar els antecedents emocionals per construir la, el personatge, no? Però si podem dir el personatge, eh?
Aquí encara no passa, eh?
Aquí encara no passa, aquí encara no passa. Vale. Abans de... Digue'm, perdona.
No, deia... Et preguntava per l'empatia, uh-huh. però deixa'm fer-ho més gran, això. És a dir,
vinga.
Jo crec que a vegades els que no hi estem a vessats, a tot això dels uh-huh. crims, de les investigacions, etc uh-huh. etc, ens falta saber, almenys a mi em passa, eh? Cada uh-huh. cop que algú m'explica algun crim que ha passat, com bé fas tu, etc etc, jo sempre penso, sí, hi ha motivació, uh-huh. li falta empatia, uh-huh. tot el que vulguis.
Sí.
Però què és allò que explica ben bé que una persona, només pel fet de voler diners,
sí.
arriba a matar a una altra persona? Perquè estem parlant d'una cosa molt greu, estem parlant de llevar una vida.
Tu tens un constructe social que t'impedeix salvar aquesta distància que hi ha entre el que tu vols aconseguir i els mitjans, correcte?
Uh-huh.
Tens una sèrie de barreres que impedeixen que arribis en aquell destí de poder aconseguir diners de manera ràpida matant aquesta persona.
Uh-huh.
Però aquestes persones no tenen aquestes barreres socials que tu i jo hem adquirit per arribar a aconseguir els diners. Per tant, ells van a la via ràpida. Quina és la via ràpida per obtenir els diners? Pues, si puc matar aquesta persona i puc arribar al compte bancari, vaig més ràpid. Llavors, liquido. Com que no tinc el que tu i jo tenim, en principi, perquè potser jo no ho tinc, però ho fingeixo, tu no ho tens i ho fingeixes,
uh-huh.
doncs vaig directament al resultat. Sí? L'empatia, tal com l'entenem, no és que no entengui. Jo ja sé que t'estic fent mal, perquè sóc conscient que t'estic fent mal, però és que m'és igual.
Anem a rizar el rizo una mica, Sí, però si jo entenc que si algú li explica això així a un jutge, el jutge pot dir, bé, doncs aquesta persona no és que sigui una persona assassina, és, que té, és que té problemes mentals.
Per això la psicopatia no és un atenuant.
Val.
La psicopatia no es contempla com un atenuant. Si no, tothom tindríem un fotimer de persona al jutjat atribuint-se psicopatia, com una malaltia. Però no entra ni en el DSM, en el llibre de malalties mentals, uh-huh. a nivell mundial, no entra la psicopatia com a tal. Hi ha algú semblant que és el trastorn de personalitat, però la psicopatia no està com a malaltia mental. Tot i que sí, hi ha grans estudis que parlen sobre la presència de la psicopatia.
Casos com aquests són comuns, i entenem comuns, com que, no, és evident que no passa cada dia.
Per sort no. Aquí a Espanya el tema és en sèrie, tot i que els experts diuen que tenim entre un 1 i un 10% de presència de psicopatia. No totes les persones que tenen aquest tipus de drets són assassins, ni els assassins presenten tampoc drets psicopàtics. Val? No es dona un sense l'altre.
No sé si tenies més coses a apuntar sobre el cas,
volia
dir alguna cosa.
Una anècdota.
Tira.
En una presentació de llibre que vaig parlar d'un amic, un company, en David Garriga, que presentava un llibre de ciència en sèrie en el món islàmic, que és molt interessant, ja fa anys, me recordo que fent una xerrada i parlant sobre l'assassin sèrie i característica d'això, una noia em va fer una pregunta, no? Em va dir, escolta, els assassins en sèrie, diu, en la CSI, aquesta sèrie que surt, és veritat que diuen que tot el que surt és fals i tal, i això, no sé. Jo vaig dir, mira, no tinc sí que sé el rumor de que CSI no publica tot perquè no la gent ho copiï, no? Però no tinc constància d'això, no? Llavors no sé on t'ho puc respondre. Tot i que quan acaba la presentació, veig que un noi i em diu, escolta, jo m'he de preocupar molt si la meva parella mira molta sèrie, té casos irresolvents, homicidis, tal i qual. Clar, jo me'l quedo mirant i penso, home, si tu és l'objectiu, preocupa't. Total, que ja, mirant de cantó, veig que se m'acosta la noia de la pregunta. I jo automàticament penso, vamos a ver que esta es tu pareja.
Ara, veuràs.
Ja veuràs com aquesta és la parella. I quan s'acostes a l'igual...
És un bon perfilador, eh?
Ja són uns quants anys. I s'acosta i, efectivament, era la parella.
Ai, Déu.
I em diu, és que a mi m'agrada molt mirar les sèries aquestes, saps? De com s'aprèn a matar. Saps? I llavors jo em quedo així un breu en silenci i dic, anem a tirar aigua això, anem a tirar aigua això. Sí. I li dic, bueno, a veure, tots en algun moment d'impuls, hem dit que volem matar algú, de qual. Diu, no, però jo el que m'interessa molt és com fer-ho perquè no m'atrapin, no? I jo pensant, bueno, jo ja sé que està passant pel teu cap, però anem a relaxar la situació perquè s'està tornant tensa ara mateix, saps?
Pel marit davant, eh?
Clar. Jo, després d'aquella presentació, vaig demanar les fotografies de la presentació i vaig aconseguir el Twitter de la noia, no? Sí. Vaig dir, calla, així, en aquest, diguéssim, banc de proves, és com a vegades la gent comença. En aquest cas, aquesta noia no seria com la Margarita o la Remedios, de la motivació del lucre, però una altra motivació que a mi m'interessa molt sempre, que és l'experimentació. Val? Llavors, tenia una dona que havia clarament que si feia alguna cosa d'aquestes seria més motivada per l'experimentació de què és matar i que no m'agafin que no pas pel lucre, no? Però ja tens una noia que és capaç de fer això, que no és habitual, eh?
Déu-n'hi-do.
És a dir, són més homicides els homes que no per les dones. Però, com diria al començament, a ver les ailes, eh?
Sí, eh?
Sí.
L'altre dia, com deia, parlàvem del cas de la Guàrdia Urbana, avui parlem del cas de la Margarita, també ha sortit el cas de la Remedios, i a mi em ve molt de gust preguntar-te això. Intueixo la resposta, eh? Vinga. Però tots ho tenim al cap. Vinga. Existeix el crim perfecte?
Sí.
Sí?
Jo
pensava, mira, quan deia tenia la resposta al cap, pensava que em diries que no.
No, sí que existeix. El crim perfecte és aquell que no s'investiga.
Que ni s'investiga, eh?
No s'investiga, perquè passa com una mort natural. I llavors ningú l'investiga. I el moment que un cas el converteixes en un fet de que no val la pena investigar perquè és un amor natural, amor tal, aquell és l'homicidi perfecte. En quan se comença a investigar, deixa de ser perfecte. Perquè té alguna cosa que ens provoca que investiguem. Algú no quadra aquí.
Déu-n'hi-do. Xavier Álvarez, perfilador, criminòleg, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una temporada més.
A vosaltres.
Seguim amb més seccions d'assumptes interns, ja has vist que els hi hem canviat el nom.
Sí, molt bé.
Ens agrada més, simplement.
Ben trobat,
Ens agrada
perquè
més.
Són molt interns, eh?
Deixa'm preguntar-te, ja que et deia en les següents sessions parlarem del llibre, però com va la cosa?
Molt bé.
Sí,
molt
eh?
Bé. La presentació, la primera la vaig fer, diguéssim, a casa, vaig jugar a casa, a Premià de Mar. No m'esperava tanta afluència de gent, no m'esperava que s'esgotessin els llibres el dia de la mateixa presentació, és a dir, molt bé, molt bé. I els feedbacks de la gent que l'està llegint, molt content.
Per cert que el tinc a dalt i ara quedaré fatal, però no el recordo, i vull assegurar-me el tret, mai millor dit, un llibre que es titula...
El Confident.
El Confident.
Amb Rosa dels Vents.
El Confident amb Rosa dels Vents que ha tret Xavier Álvarez. Llegiu-lo, que de veritat val molt la pena. Un dia en parlarem en aquesta secció. Gràcies, Xavier.
Gràcies, Valdre.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.